Ràdio Estel. Són les 11 de la nit.
Els caps de setmana a 8:45 del matí, el Gripau Blau, el programa pels menuts de casa, que despertarà la seva imaginació amb espais pensats exclusivament per ells. Dissabtes i diumenges a 8:45 del matí, el Gripau Blau, el programa dels més petits a Ràdio Estel.
Todos hemos nacido para contribuir al bien común. Mi contribución es evitar que las familias se rompan por culpa de una herencia. No es necesario el enfrentamiento, pero sí que lo dejes bien atado.
És un consell de María Elba Rojas, advocada especialista en herències. Si la necessites, no dubtis en trucar-la. 93 246 60 96. bufeterojas.es. 93 246 60 96. Per primer cop, Ràdio Estel estrena en antena l'òpera contemporània Llull, basada en la vida i obra del filòsof i humanista Ramon Llull. Amb llibret de Jaume Cabré, música de Francesc Assú, la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya i veus de primera línia de la lírica catalana encapçalades per Roger Padullés en el paper de Llull. Una òpera en un pròleg i dos actes que podràs escoltar per primer cop a Ràdio Estel el proper dilluns 22 d'abril a les 8 del vespre. L'òpera Llull a Ràdio Estel, una cita radiofònica ineludible.
Ràdio Estel, Lleida, 91.5.
Esteu escoltant Debat a Bat, el Bisbat de Lleida.
Benvinguts i benvingudes al programa d'avui, Debat a Bat des del Bisbat de Lleida. Avui ens acompanya el delegat d'Apostolat Seglar, Manolo Díaz, que ens parlarà del Congrés de Laics que se celebrarà a Madrid el mes de febrer de l'any que ve i que ja estem preparant des de les diòcesis.
Immersos en plena Setmana Santa, us deixem amb aquest poema dedicat a la Verge dels Dolors.
Dolorosa. Tot aquell univers de goig i somnis pastats amb el llevat de Natzaret, s'esmicola suara en el cor vostre seguint-lo en l'aridesa del desert. Camí feixuc que el menarà un calvari d'esbarzer sense roses i punyents, de roquissars ferèstecs tenebrosos amb el rostre escarnit per tots els vents. On són les veus que abans d'ahir clamaven aquella ossana que esberlava els murs? Cada racó amaga ara la vergonya dels silencis collats per fermalls durs. I els que gosen bramar ho fan amb mofa a l'ombra d'innombrables desenganys, sotraguejats per un balder de nari o atrapats en sibilins paranys. L'heu vist caure atuït damunt les lloses, cedint el pes d'una rònega creu, amb prou esma per consolar qui plora fins a entendrir l'esquívol cirineu. El Gòlgota aspirant es lliura al pare, voy deixant-vos per fill l'amic fidel. Fosqueja més i més, ja tot s'encalma, i en vostre fas perleja un nou estel. Francesc Balcells.
Notícies del Bisbat.
Cicle de xerrades quaresmals a l'Arxiprestat de la Seu Vella.
Montse Claveria va obrir el passat 1 d'abril el cicle de conferències quaresmals de l'Arxiprestat Seu Vella a la parròquia de Sant Pere. Claveria va explicar que l'Evangeli em va transformant, em va modelant. Va destacar que si no hi ha aquesta relació amb la paraula de Déu, no podem canviar el món. També el dimarts 2 d'abril, Màxim Miranda va impartir una conferència amb el títol Viure avui l'alegria del seguiment de Jesús en el context social, associatiu i laboral. Miranda va fer un recorregut de la seva fe des de la infància fins a l'edat adulta. Va tancar el cicle el dimecres 3 d'abril un grup de joves de la Delegació de Pastoral de Joves que va participar en una taula redona moderada per mossèn Manel Mercader.
El prior dels Dolors fa el pregó de la Setmana Santa.
El Teatre de l'Escorxador va acollir el diumenge 7 d'abril la 22a edició del pregó de la Setmana Santa de Lleida, organitzada pel Secretariat de Congregacions, Confraries i Germandats de la Diòcesi de Lleida. El pregoner va ser el prior de la Real i Venerable Congregació dels Dolors de Lleida, Fernando Gracia Mazarico, amb ocasió de celebrar aquesta congregació que organitza tradicionalment la processó dels Dolors del Diumenge de Rams els seus 300 anys de la seva fundació. Finalitzat el pregó i, com ja és costum, va tindre lloc la representació del tradicional Ball de la Moixiganga, a càrrec de l'esbart dansaires Sicoris. El ball és una escenificació plàstica dels principals passatges de la passió, mort i resurrecció de Jesús.
Càritas participa a la Fira d'Entitats d'Alcarràs i reflexiona sobre els cuidadors de la gent gran.
Càritas Diocesana de Lleida va participar el passat dissabte 6 d'abril a la Fira d'Entitats d'Alcarràs. L'entitat, representada per diverses voluntàries de la població, va explicar els seus projectes solidaris en un stand de la Fira d'Entitats. Per altra banda, el dissabte 6 d'abril, el programa de Gent Gran de Càritas Diocesana de Lleida va organitzar la jornada de formació Qui ens cuida? A l'Acadèmia Mariana. La sessió pretenia ser un diàleg entre les voluntàries, els voluntaris i persones que tenen cura de la gent gran.
Presentació del programa d'acollida laboral als alumnes del curs d'alfabetització de Sant Ignasi.
Els passats dies 1 i 3 d'abril va tenir lloc a la seu de Càritas Diocesana de Lleida la presentació del programa d'acollida laboral als alumnes del curs d'alfabetització de la parròquia de Sant Ignasi. Van participar prop d'un centenar d'alumnes. Aquesta xerrada pretenia donar a conèixer aquest servei que els alumnes del curs d'alfabetització poden utilitzar per trobar feina.
Entrevista.
Avui ens acompanya el delegat d'Apostolat Seglar, Manuel Díaz, perquè ens parlarà del Congrés de Laics que se celebrarà a Madrid l'any que ve, el mes de febrer. Llavors, per aquest congrés l'hem de preparar una mica des de les diòcesis i ens explicarà com està en aquest moment tot plegat i quins serien els reptes dels laics. Hola, Manolo.
Hola, bon dia.
Doncs una mica això, no? T'hem convidat perquè ens puguis explicar com s'està preparant aquest congrés de laics. Aquest congrés parteix una premissa, que és laics en acció som una missió, i té un lema, que és poble de Déu en sortida. Ens pots explicar una mica els objectius?
Els objectius d'aquest congrés, que jo crec que podria ser important per tots nosaltres, perquè el plantejament de fons és que sigui el congrés un punt de sortida, no sigui un punt d'arribada, que moltes vegades els congressos se plantegen des d'aquesta qüestió. I vol començar, els seus objectius serien prendre consciència de la vocació baptismal que té el laic, és a dir, per estar batejat ja és el laic, ja és un profeta, ja és rei, i ja és sacerdot. Per tant, té totes aquestes premisses per desenvolupar. La segona també és promoure la dimensió, podríem dir, diària, de cada dia, de treballar la dimensió sociopolítica del laic, perquè ell és el que està dia a dia pregant als puestos, al treball, al sindicat, a l'ensenyança, a totes les dimensions, no? Després, transmetre aquesta paraula, aquesta visió, aquesta alegria que li pot donar Jesús de Nazaret en la seva vida, transmetre-la a la gent que té al seu voltant. I després també ser un moment en el qual el poble de Déu viu en comunió amb les diferents maneres de ser de cadascú. Jo crec que és molt important això, perquè Déu ens ha donat el regal de ser tots diferents per poder fer un gran colorido i podem treballar tots en comú. I, per tant, després també visibilitzar que hi ha una realitat que és important, que seria el laicat en la vida de l'Església, com a missioner i com a església en el món.
una mica això, no? Sortir al carrer i donar-nos una mica més a conèixer. Llavors, hi hauria una sèrie de claus de fons que hauríem de tenir presents. Quines serien aquestes claus?
Aquestes claus de fons, les que podrien ser, en un primer moment seria donar veu al laicat associat i no associat. És a dir, n'hi ha moltes vegades que diuen, mira, aquests que estan associats són els que han de treballar, no? També hem de treballar els que no estan associats, els que van a missa cada dia o que van a missa els diumenges i que no estan en ningú grup. Aquests també han de dir la seva paraula. Per tant, donar veu a tothom. I aquest també. Viure també la corresponsabilitat laical amb els bisbes. És de tenim una responsabilitat. I aquesta responsabilitat és donar a conèixer a Jesús de Nazaret en els aspectes de les nostres vides. I aquesta s'ha de fer conjuntament amb el bisbe. Això, aquesta corresponsabilitat és el que diríem sinodalitat. Necessitar també el discerniment, veure el que ens deia el Vaticà II, els signes dels temps. Veure com Jesús, com la paraula de Déu, en aquest món diferent de fa 2.000 anys, s'està encarnant i nosaltres com podem col·laborar. I al final acabar de promoure una cultura del trobada contra aquesta cultura que estem vivint de descarte. És a dir, estem descartant a la gent, el que no em serveix, estem utilitzant l'usar i el tirar en cada moment. Jo crec que aquest també seria un testimoni dintre de la societat dels cristians. I després també impulsar el laicat perquè estigui en sortida. Que ens diu el Papa Francesc, una església en sortida, una església de cara al carrer, a estar junts amb la gent.
Molt bé. Aquest congrés serà al febrer de l'any que ve, falten encara uns mesos, i s'han com preparat o s'han proposat tres etapes, és a dir, l'etapa prèvia al congrés, el congrés pròpiament, i la després del congrés. Pots explicar una mica si hi ha alguna especificitat d'aquestes etapes, centrada potser més en l'etapa actual, no?, que seria de preparació.
Ara estem en la primera etapa que seria de preparació. Va veure una preparació, podríem dir, que es va crear la comissió seglar de la Conferència Episcopal, va preparar un document a partir de l'exhortació sobre la santetat que va dir Francesc, ja va editar un petit document per treballar la santitat en el laic. Però la primera etapa veritablement feta serà a partir d'ara, que serà d'àmbit diocesà, serà treballar un treball que s'està donant en un petit follet en el qual podem anar-hi treballant tots i poder recollir totes aquelles consideracions que nosaltres creiem per emportar-les cap al Congrés. Això serà a nosaltres a nivell d'alguna manera diocesà, es treballarà una mica farem el dia de la Pentecosta, ho treballarem, alguns faran una petita conferència i després n'hi haurà una mica de diàleg aquell dia de la Pentecosta. Després també n'hi haurà una altra oportunitat de participar, que serà a nivell català, que es farà a voltants del mes de novembre, també d'alguna manera per poder recollir el que diem tots, tota Catalunya, sobre el laic i poder-lo aportar al dia del Congrés. La segona part seria el Congrés. El Congrés estarà dividit, es van dir, dividit en àmbits, doncs l'àmbit de la família, l'àmbit de l'educació, l'àmbit de la política, l'àmbit de l'economia. D'alguna manera, cadascú anirà amb una ponència i després un treball de grups, en el sentit que en cada grup s'anirà treballant i d'aquí aniran sortint alternatives o coses que hauríem de fer els laics. I a partir d'aquí, el congrés no és la finalitat, sinó el congrés seria el moment de sortida, el moment de dir, es posem unes prioritats als laics espanyols per treballar, i a partir d'allà, tirar endavant, seria la tercera etapa. I la tercera etapa seria això, el treball, en reunir-nos, i a reunir-nos els que estem organitzats, i a reunir-nos els que no estem organitzats, per poder anar-hi avançant en aquell camí.
És a dir, real del Congrés sortiran unes conclusions, que llavors seran les conclusions que es treballaran un altre cop des de les pròpies diòcesis, entenc, no?
És
d'anada i de tornada, no? A partir d'aquí. I llavors s'ha previst alguna mena de resum final després d'aquesta tercera etapa o encara no està previst, Manolo, això?
Encara no està previst. Encara no, a mi, per lo menos, no tinc notícies. Jo crec que després de tot el congrés, de tot el que s'hagi parlat en el congrés i totes les coses s'hagin pagat a la diocesana, la Conferència Episcopal segur que traurà un document en el qual dirà quines són les pistes de treball dels laics aquests pròxims anys que vinguin.
Mm-hmm. I hem parlat també una mica des de Lleida, com s'està treballant. Sí que també fa referència, que s'ha fet un petit document, no?, de com es pot treballar des de la diòcesi, i fa referència que hi ha unes dificultats i hi ha també uns punts positius, no? Amb quines dificultats ens trobem ara per poder arribar a la gent? Com ens veu la gent, no? Una mica com l'Església?
Sí, bueno, la dificultat primer, que som un laicat una mica tímid, en el sentit de que ens costa donar a conèixer allò que estem vivint, per una mica per vergonya, perquè no és de moda, i en aquest sentit pues, ens dona una mica de sortir al carrer o d'explicitar la nostra fe en els llocs on estem treballant, on estem estudiant o estem fent la nostra feina.
Uh-huh.
I això ve de cara de que pues, la religió pues, no té un bon nom dintre la societat. La cultura, aquesta cultura d'exaltació de la llibertat i d'aquesta sensació de que en podem fer el que ens doni la gana, pues, també dona una sensació de que la religió està encorsetant a la persona. Jo crec que la religió el que ens dona és ales per poder viure amb més llibertat. I després aquest predomini d'aquesta cultura secularista que no sap molt bé què en va. Per un costat busca maneres de relacionar-se amb el transcendent a través d'unes formes molt diferents i, en canvi, el que ja està instituït i que veritablement és la figura de Jesús i l'Evangeli, lo retira, lo descarta i, en canvi, busca unes altres alternatives. És a dir, estem en aquesta cultura que tot vale, tot mal, descarte, subjectisme, relativisme...
Potser,
jo sé les dificultats.
Penso, Manolo, que potser ens costa una mica adaptar-nos com a Església a la societat actual. No sé si seria això o no. Vull dir, potser la societat actual va molt de pressa i nosaltres ens costa una mica...
Això.
No sé
jo
si...
Jo crec que sí, que anem en aquest sentit. És a dir, som una mica lents, nos estem plantegem, com ho hem anat fent sempre, i que moltes vegades sempre són 30 o 40 anys, no és tota la vida, però el sempre aquest... com ho fem així, però què hem de canviar, no? Ens costa molt canviar. I sobretot... en aquells moments que diuen per què canviar si jo ja estic vivint bé ara, no?
Claro.
I, però bueno, és de canviar perquè canvien les generacions, canvia la mentalitat de la gent. No és el mateix un nen que neix avui en dia que tota la tecnologia té al seu voltant i sap tocar els botons, a un padre de 70 anys que ara li costa moltíssim tocar botons.
És a dir, hi ha dues mentalitats diferents. Això, no? Que és el tema de l'actualitzar-nos, no?
De
fer-nos actuals. És a dir, doncs, la situació que hi ha ara no és la que hi havia fa 20 anys i potser hem de ser una mica innovadors o obrir-nos una mica.
Hem d'estudiar, hem de formar-nos. Jo crec que es costa molt formar-nos. És buscar espais de reflexió i de silenci. Mm-hmm. És de poder parlar amb els companys d'allà, aquestes coses que estic visquent. I d'aquesta manera anem buscant camins nous per poder donar a conèixer a Jesús.
Molt bé. Hem parlat una mica de les dificultats, però també tenim punts positius doncs, que ens poden ajudar a fer aquesta crida, no?, per estimar encara més Jesús.
Sí, jo crec que les llums seria la gran valoració que tenim dintre de l'Església de la dignitat de la persona humana. Parlem cada moment d'això. El de saber que volem ser lliures. L'experiència de hem parlat, no?, de la fraternitat, és a dir, aquesta paraula tan fraternitat que vol dir que fem poble, que som germans, que som fills del mateix pare. Això ens dona una unitat com a gènere humà.
Uh-huh.
També que moltes vegades ens indignem per les injustícies i, veritablement, som un poble solidari. És a dir, quan ens criden a la solidaritat, sortim al carrer.
Uh-huh.
L'estima per la natura, l'amor per Déu, el sentir-nos que som que som un regal de Déu pels demés, no? I després els serveis que n'hi ha amb tantes voluntaris que estan treballant per millorar la societat, com és en Càritas, Manos Unides, o altres institucions eclesials.
Penso que una mica això, hem de encara visualitzar-nos una mica més, perquè s'està fent molta feina, però penso que potser és una feina que queda com silenciada, no?
Sí,
que jo hauríem d'aprendre
a treure
manera, aquesta vergonya que deia.
Sí, i jo crec que també, d'alguna manera, hem interioritzat tan profundament el que dona la mà dreta que no sàpiga l'esquerra, que veritablement ho hem fet tan bé que al final no surt, no? No surt tota aquesta feina que estem fent. I crec que hem de visibilitzar-lo perquè, per lo menos, al final acaben dient el que se feien els fets dels apòstols. Mira com s'estimen, no?
I hem parlat això, no? Que els laics tenim una missió i hi ha una sèrie de reptes d'aquesta missió. No sé si els podríem també explicar una mica o sí, fer-ne una mica quatre pinzellades.
És el que ens crida el pare Francesc, no? El papa ens crida això, no? Arribar a les perifèries, aquestes perifèries que, de tanta gent que està patint i en la qual necessitem la llum de l'Evangeli, aquesta bona notícia, la notícia de que són estimats per Déu. Crec que una altra de la nostra missió és estar, que siguem significatius en la societat, perquè som capaços d'escoltar la persona que està patint, que som persones alegres, que donem alegria a la gent que tenim al nostre voltant, que vitalment anem donant enmig del nostre poble aquesta bona notícia. I després també, d'alguna manera, començar, no?, a reflexionar i a treballar molt i moltíssim aquesta nova sensibilitat que n'hi ha a la nostra societat sobre el paper de les dones i, per tant, no solament dins de la societat, sinó dins de l'Església, de treballar tot aquest paper i d'anar-hi descobrint tot aquest paper tan bo i que pot aportar les dones a la nostra Església. I després també una mica per lluitar contra que ens queixem moltes vegades de la qüestió econòmica, no? De la gent dels treballs precaris, del treball que és indigne avui en dia. Tota aquesta qüestió, doncs, també, no? D'anar-hi millorant-la, de comprometre-nos en aquest sentit d'una Església que se compromet en la vida social, econòmica, política, i que l'oriente sempre sobre la justícia, la fraternitat i la pau.
També m'agradaria parlar una mica de formació, com hem comentat abans, i m'agradaria fer referència a un curs que s'està preparant a nivell interdiocesà, a nivell de Catalunya, i que serà el curs vinent a Sant Feliu de Llobregat, que penso que és una iniciativa molt positiva i que ja la podríem anunciar. Manolo?
Pues jo l'anuncio, i veritablement molt content, perquè moltes vegades estem parlant, sobretot a nivell de moviments o d'estructures, de gent que està treballant, que volen dir, oi, l'iniciador, qui fa d'iniciador? I moltes vegades la gent no s'atreveix a fer d'iniciador perquè no té eines. Pues aquí serà un moment per poder tenir aquesta eina. És a dir, d'alguna manera, educar-nos per saber acompanyar aquelles persones que tenim al nostre voltant, acompanyar-los cap al Crist. En un primer moment, perquè l'acompanyament no s'acaba aquí, sinó l'acompanyament de cadascú, doncs tindrem els nostres itineraris amb persones diferents, però el començar sempre ha de ser laic, perquè és el que tenim més pròxim. I la persona que s'apropi a nosaltres li poguéssim fer les preguntes adients, que puguem tindre respostes adients, que puguem saber escoltar. Són unes eines que moltes vegades com ens falten, ho sabem i ho estem vivint, però no ho sabem expressar. El curs va en aquest sentit. El sentir-nos acompanyats per un altre i poder ser nosaltres després acompanyar.
Molt bé. Doncs ho hem de deixar aquí, Manolo. Moltes gràcies per haver-nos acompanyat, per haver accedit a venir a explicar-nos tot això i espero que ens retrobem ben aviat.
Això espero també.
Doncs a tots vostès els deixo fins un altre dia, però m'agradaria acabar amb una frase de l'exhortació apostòlica de l'Evangelii Gaudium, del número 109, que diu: els desafiaments estan per superar-los, però sense perdre l'alegria, l'audàcia i l'entrega esperançada. No ens deixem robar la força missionera. Reflexionem-hi.
Us deixem amb l'agenda.
Agenda de la diòcesi de Lleida.
Missa crismal.
El dimarts sant, 16 d'abril, a les 7 de la tarda, la catedral de Lleida acollirà la tradicional missa crismal. En aquesta cerimònia es beneiran els sants olis que es faran servir en totes les cerimònies de durant l'any.
Dijous sant, celebració del Sant Sopar a la catedral.
El bisbe Salvador presidirà el dijous sant, 18 d'abril, la celebració del Sant Sopar a la catedral. L'hora serà a les 8 del vespre.
Processó del silenci.
A les 12 de la nit del dijous sant sortirà la processó del silenci de l'església romànica de Sant Martí per recórrer els carrers del centre històric.
Solemne processó del sant enterrament.
El divendres sant, la processó del sant enterrament sortirà de l'església de la Sang a les 9 de la nit.
I ara, la glossa del nostre germà bisbe.
Gratifica recordar els bondats dels altres. El meu record es dirigeix ara, en aquesta ocasió, a les actituds que el Papa Francesc ens marca a tots els cristians en l'exhortació apostòlica La joia de l'Evangeli. Va ser un document molt ben rebut per tots els cristians. Transmetia optimisme, transparència, proximitat. Durant molts mesos, va ser un text de capçalera que va concitar l'atenció de responsables de grups d'estudi i formació. Algunes persones el servia per la seva lectura personal. No vull pecar de reiteratiu. Soc conscients que en diferents escrits meus he fet al·lusió a aquesta exhortació papal. Però tampoc podem caure en el silenci després d'haver-la propost com a guia dels nostres objectius pastorals. Ens hem d'animar mútuament a que serveixi de reflexió i suport per a una actuació sincera i propera de l'Evangeli. Més d'una vegada citaré algun pàrraf d'aquest text per assenyalar actituds fonamentals que tota comunitat diocesana ha de mantenir. Em consta que diferents agents de pastorals, animadors, catequistes, educadors, voluntaris i treballadors de Càritas, grups d'oració i litúrgia, matrimonis i persones grans han utilitzat les orientacions del Papa per a la seva pròpia formació. Hi ha molt material escrit, preparat per especialistes en els diferents sectors pastorals. Ja fa 5 anys que es va publicar aquesta exhortació. Va ser com un programa de tot el seu pontificat. Convé que no s'oblidi el seu impacte. Va suposar un revulsiu per a tots. Us ofereixo i recordo 3 cites. Diu la primera: un evangelitzador no hauria de tenir permanentment cara de funeral. Recobrem i acresquem el fervor, la dolça i confortadora joia d'evangelitzar, fins i tot quan cal sembrar entre llàgrimes. Una altra: cal no mutilar la integritat del missatge de l'Evangeli. És més, cada veritat es comprèn més bé si es posa en relació amb l'harmoniosa totalitat del missatge cristià. I la tercera: als cristians de totes les comunitats del món, vull demanar-vos especialment un testimoniatge de comunió fraterna, que esdevingui atractiu i resplendent, que tothom pugui admirar com es cuideu els uns als altres, com us encoratgeu mútuament i com us acompanyeu. No oblideu mai aquest document del Papa. Ens serveix ara i sempre. Amb la meva benedicció i afecte. El vostre bisbe Salvador.
Fins aquí el programa d'avui, Debat a Bat, des del Bisbat de Lleida. A la part central ens ha acompanyat Manolo Díaz, delegat d'apostolat seglar del nostre bisbat, i ens ha parlat del Congrés de Laics que se celebrarà a Madrid el mes de febrer de l'any que ve.